aquests dies de Setmana Santa hi ha gent que aprofita per mirar pel·lícules, sí. Per d'altres que fan neteja, com per exemple el Vaticà.
D'una banda, avui que és Dijous Sant, el Papa rentarà els peus a 12 reclusos i recluses d'una presó de Roma.
Què dius,
I de l'altra, el Vaticà i el govern italià han firmat un acord que aixeca el secret bancari i permet l'intercanvi d'informació bancària amb l'objectiu de lluitar contra l'evasió fiscal.
Ara no hi veig la relació, eh?
Que tot té a veure amb neteja.
Ah, sou bons, punyaners.
La Santa Seu ha dit que això representa un pas més de cara a la transparència financera.
Francesc Romeu és professor i capellà religiós. Clar, capellà religiós ja ho té, però també és professor en periodisme religiós. Francesc, bona tarda.
Molt bona tarda, família.
Bona tarda, Francesc.
Per començar, aquest acord que s'ha firmat aquesta setmana és una bona notícia, això?
És d'una gran transcendència, això. I entra dintre de la voluntat que ja tenia el Papa Francesc quan va assumir el pontificat. Ara fa, fet, el dia de Sant Josep, el dia 19 de març, va fer 2 anys. Ja va ser una de les coses que ell va dir que intentaria arreglar. I certament això té una gran transcendència, perquè demostra això, alguns sectors que deien això de que aquest papa parla molt i fa molts signes però no canviarà res, doncs ara ja no podem dir això, ara ja podem dir que ha fet un canvi molt radical i molt dràstic.
Per tant, això amb un altre papa no hauria estat possible.
Jo crec que justament aquesta era la impossibilitat que tenia Benet XVI i que no es veia amb cor. Quan ell va presentar la seva renúncia a Benet XVI va dir justament que ell no, li mancava vigor. Ara val a dir que realment n'ha escollit un papa que no li manca vigor per fer justament això, una cosa que era necessària. El papa francès ja va, fa 2 anys, just quan va començar el seu pontificat, ja va amenaçar, dient que si es quedaven sense banca no passava res. Fins i tot hi ha una frase bastant dràstica en aquest sentit, que deia que potser està bé que una església tingui un banc, però mai que un banc tingui una església.
Ja. Yeah.
En el sentit aquest de que semblava que les finances vaticanes marcaven el que havia de fer el Vaticà.
I que ho facin aquestes dates tan assenyalades, mai millor dit?
Això... Bueno, jo suposo que això ho ha fet més que res perquè va esperar la trobada amb els cardenals, el consistori del febrer, per presentar-los tot el pla que han fet aquest grup de 8 cardenals, el G8, el grup de 8 cardenals que a nivell internacional doncs assessoren el papa, i suposo que ell ja l'hauria presentat, i ara... A més, això es havia de fer de pressa, perquè el temps va passant, i clar, aquestes coses econòmiques s'han d'arreglar molt aviat.
I explica'ns ara aquesta tradició de Dijous Sant, això de rentar els peus.
Sí, és molt curiós.
És molt curiós.
Sí. Mira, això és realment és per fidelitat a l'Evangeli, perquè l'Evangeli de Sant Joan ens explica que en l'últim sopar Jesús va fer aquest gest que feien els esclaus. Els esclaus als amos...
Però va fent els apòstols, els
peus. I aquí va fer l'inrevés. Mm. Jesús es va posar en el lloc d'un esclau i va rentar els peus als deixebles, que inclús el relat evangèlic diu que Sant Pere va dir que ell no passava per aquest tràngol, que res d'això. I clar, Jesús el va amenaçar, li va dir, bueno, doncs si no vols això no ets dels meus. Però quan va acabar aquest gest, Jesús va dir, això és el que heu de fer vosaltres. I bé, nosaltres ho hem pres com una fotografia, com un signe del servei que hem de fer a la humanitat. Per tant, això està molt bé, que l'Església ha de fer un servei a la humanitat.
Però sempre ho fa uns reclusos o no té per què?
Això ho feia ell, és veritat, això és una d'aquelles coses que a mi m'agrada dir, que tenim un papa que no ha fet res per ser papa i no vol deixar de fer res pel fet de ser papa, que això ho feia ell sempre a Buenos Aires. Ell a Buenos Aires, el Dijous Sant, penseu que el Dijous Sant el bisbe té obligació de celebrar l'Eucaristia a la catedral.
Imagina't.
I ell això ja ho va canviar, ja va dir, la meva catedral són les presons, i llavors el Dijous Sant jo aniré a les presons, i això ja ho feia ell a Buenos Aires, i ara ho ha continuat fent com a papa, que és un trencament, que el bisbe surti de la seva catedral i converteixi en catedral el lloc on te vagi, i per tant que converteixi en una catedral la presó, i que renti els peus justament als presos, aquells que nosaltres no ni ens hi acostaríem perquè són delinqüents dictats per judici.
Diumenge arriba l'acte més solemne, no?, del Vaticà, és la benedicció Urbi et Orbi.
Exacte.
Que és un dels moments en què es retransmet per totes les televisions, en què apareix per tot arreu, no?
Sí, és una tradició molt antiga, fixeu-vos que en llatí vol dir, urbi vol dir ciutat, i orbe vol dir univers, per tant, des d'una ciutat es dona una benedicció que ha d'arribar per tot l'univers. I això, és clar, no ho pot fer, diríem, un qualsevol, no ho fa un bisbe, sinó que això ho fa el papa per tot el món. I potser és la cosa més significativa, perquè les altres coses, diríem, tots els bisbes faran el que farà el papa avui.
Que l'anterior papa ho va fer en diversos idiomes, si no ho recordo malament.
Joan Pau II tenia una manera de fer que era introduir tots els idiomes, fins i tot ho feia amb suahili, vull dir que no us penseu que buscaven idiomes. I nosaltres ja sabeu la lluita catalana per
I tant.
En català, i no ho va fer.
No ho va fer.
Mai. Per deien que per relacions justament amb la Casa Real i amb Espanya i tot això, no sabem ben bé. Això s'ha acabat, eh? Ara s'ha acabat perquè el papa francès, que domina idiomes, perquè domina perfectament, jo l'he sentit parlar amb anglès amb una fluïdesa que ja desitjaria jo, i també amb alemany, perquè havia estudiat 2 anys a Alemanya i coneix perfectament l'alemany. Però no, ell no juga això dels idiomes. Ell ja ha renunciat al seu propi idioma, que és el castellà, i ell ho fa amb italià, i per tant, avui en dia, tots els líders polítics parlen el seu idioma i tots els entenem.
Ja ho saben, a Madrid, que no parlem castellà?
Ah, molt bona aquesta, Sí que és veritat, Però bueno, ell també ha fet aquest esforç. Ell parla un italià molt bàsic, un italià molt senzill, un italià de 500 paraules. No us penseu que parli, diríem, un italià molt complex, que això també ajuda molt bé, perquè, diríem, és un idioma que no és el seu, tampoc és el nostre, i per tant fa que ens en puguem entendre.
Entenem tots.
Clar. Francesc Romeu, capellà i professor de periodisme religiós de la Universitat Ramon Llull, ara sí que ho he dit bé, sí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Que passis una bona Setmana Santa.
Igualment, molt bona Pasqua a tots.
Que vagi
adiós,
bé.
Adéu.
Precisament parlant d'aquesta missa, l'Urbi et Orbi, que es podrà seguir en directe a través d'algunes televisions, però també a internet, sembla que, ara volem parlar de que l'Església s'està posant les piles en tot aquest món d'internet i de les xarxes socials. Podem saludar Francesc Núñez, que és sociòleg i professor dels Estudis d'Art i Humanitats de la UOC i membre del grup de recerca grecs. Francesc, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Precisament tu defenses que les xarxes socials poden ajudar a promoure aquesta vocació religiosa, no?
A promoure la religiositat en general, no? A fer portaveu d'experiències o del missatge que les diferents esglésies vulguin escampar Urbi et Orbi.
Però sembla que s'estan posant les piles... S'estan posant les piles ara, no? Que tard.
Se les estan posant a poc perquè les esglésies majoritàries, institucionals, doncs ja sabeu que la prudència és una virtut, i de fet ho és, però són precavides. Internet doncs no ha estat vist sempre com un espai que formi part del món, sinó com una mena de cosa estranya que podia distorsionar el missatge, i això doncs ha generat certa reticència, no només a l'Església en general, sinó molta gent encara té aquesta reticència i es resisteixen a tenir mòbil, perquè pensen que això és una mena de perversió o de pèrdua d'autenticitat.
Com en l'època de l'escriptura, allò de quan l'escriptura no la volem,
O dels trens, no? Que també hi havia gent que pensava que provocaria malformacions d'aquella velocitat a 30 per hora que em sembla que anaven, podia provocar problemes a l'organisme. Doncs una mica això sí que passa, i les institucions d'aquesta mena són, com he dit, prudents i lentes, però a poc han dit doncs que això forma part del món, que és una dimensió més de la realitat i que s'hi ha de ser, i que s'ha de també la paraula doncs ha de ser-hi en aquests espais, sí.
Per tant, cada vegada més trobarem presència de l'Església a les xarxes socials.
Sí, de l'Església catòlica apostòlica cada cop més, i el que són doncs pseudo-religions o religions d'aquestes més sectàries fa molt de temps que hi són, i a més amb una força molt gran, no? Als Estats Units són famosos els telepredicadors que tenen cadenes pròpies. I ara
sí, els canals de YouTube de grans predicadors.
Exacte. I ara han sorgit d'una manera... Clar, això, un telepredicador que té, digués, línia directa amb l'Esperit Sant, perquè aquestes religions són religions de l'Esperit Sant, no? I l'Esperit Sant es comunica personalment, doncs ningú li pot parar els peus, no? I pot sortir, tu tens aquella il·luminació i dir i fer el que vulguis. Clar, això un capellà, per si dir-ho, de l'Església Catòlica no ho pot fer, perquè té un superior, té una jerarquia i li poden tallar les ales en aquest sentit, no? Saps que l'Esperit Sant et dona... Però en aquest cas a poc han vist doncs, que no passa res.
I es va obrint.
Moltes comunitats, exacte, i molts capellans que han muntat les seves webs i que els hi està funcionant molt bé. I el mateix ho estan fent convents i congregacions. I veuen que és una manera de posar les antenes al món, sí.
Francesc Núñez, sociòleg i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC i membre del grup de recerca grecs. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bona tarda.
Que vagi bé,
adéu-siau.